Exacte, Mar, uns propòsits que, com deies, que gairebé cada any, tornant a la mateixa llista, parlarem d'aquests propòsits ara que fa 15 dies que ha començat l'any i que segurament molts ja no els hem complert. Ho fem amb la Isabel Pimàs, psicòloga. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, estem a 15 de gener. I són aquests 15 dies, no?, on la gent comença un any i es marca nous reptes.
Sí, 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 sí.
Per quin motiu tenim la tendència aquesta, quan comença un any, doncs deixar enrere i marcar-nos uns propòsits que segurament cada any alguns estan en aquesta llista.
Segur.
Els mateixos els tornem
segur,
a marcar.
Segur, segur, eh? Doncs mira, de fet les persones ens mesurem molt per lo que és el temps, l'espai i el temps. Els canvis de cicle, sigui un canvi d'any o després un aniversari o cadascú pot tenir els seus propis i personals, indiquen un abans i un després d'alguna cosa. I és bo en aquest moment replantejar-se el que hem fet, com ha anat, què ens ha quedat a la butxaca per fer i què ens volem proposar. O sigui, això és una cosa que es porta fent de des de... si em permets, des de l'any de la Maria Castanya.
Des de l'any de la Maria Castanya, que fem llistes, de fet,
sí,
ara
sí.
Que tenim aquí des de la vessant més psicològica, és bo marcar-nos aquests propòsits a l'inici d'any?
Sí, 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 de fet és bo. És bo perquè ens permet fer un punt de reflexió, de dir, a veure, què ens vam proposar l'any passat, què de tot això s'ha pogut materialitzar o no, perquè sí o perquè no, i fins i tot de fer com una mica de reflexió de que potser ens havíem equivocat al proposar-nos segons què, o de què ens ha faltat que no hàgim pogut portar endavant algun dels propòsits que el tornem a tenir a la llista.
Clar, val? És això, no?
Sí, sí,
segurament
sí.
Perquè cada any... Generalment, com dèiem, tenim els mateixos propòsits.
Sí, sí, sí.
Vol dir que no,
molt,
els hem
molt
complet.
Semblants. Hi ha alguns que són com reincidents, eh? Que van
estalviar,
passant.
No? Aprendre a estalviar.
Estalviar, el fer exercici, el fer dieta, el fer esport, tot això, jo crec que són els tòpics.
Què fa que la majoria d'aquests propòsits no acabin prosperant? Que potser al gener et planteges, vinga, va, nou any, nova vida, entre cometes, no? Aquestes coses que es planteja la gent, però que segurament quan estem al febrer, març, abril, ja ens hem oblidat d'aquests propòsits
sí, sí.
I torna a començar el gener de l'any següent que sí, a posar-los sí. A la llista.
Bé, en primer lloc que potser els propòsits que ens fem venen donats per influències externes. Potser no són tant allò que nosaltres volem o que ens convé o que desitgem, sinó que ens deixem portar i arrossegar una mica per als tòpics, no?, que abans dèiem. És bo fer esport? Doncs tinc que fer més esport. És bo pesar no sé què? Doncs tinc que fer dieta per arribar-hi. És bo, doncs, deixar de fumar? Que això és evident,
també.
Que és bo. Si és que no diem que tot això no sigui bo. Doncs em proposo deixar de fumar. El que passa que no és tan fàcil, perquè vivim en un món que està molt complicat, on el temps lliure és escàs, llavors, clar, incloure tots aquests propòsits implica sovint posar-se més responsabilitats o més obligacions, o bé també restar-ho del temps lliure que tenim, que quan l'esgarrapem d'algun lloc ve molt de gust, senzillament potser per no fer res. Llavors és complicat. I hem de tenir molt clar quines són les motivacions que ens hi porten i que siguin pròpies i personals. Val? Que això a vegades no és tan clar.
Que siguin pròpies i personals.
Sí.
Per tant, no deixar-nos portar per aquesta tendència, no?
Oh, i tant. Fer una valoració de què és el que a mi me convé, si necessito o no necessito fer una dieta, i si necessito fer una dieta, el per què, quins són els objectius de fer una dieta, quines són les avantatges, perquè és evident que si ens centrem en les dificultats, en allò que no podem menjar, en allò que ens restringim, doncs, clar, ens ve tot muntanya amunt. Si ens centrem en les avantatges, allò que hi guanyem, allò que ens aporta, allò que és de beneficiós, doncs és una altra cosa.
Hi ha alguns propòsits que ens costin més que d'altres?
Normalment, els propòsits que tenen una recompensa a llarg termini són aquells que ens costen molt més. Per què? Doncs perquè requereixen més constància, requereixen més feina, requereixen el que és saber posposar la recompensa que volem obtenir, no? És fàcil d'entendre. Per exemple, si et proposes reestructurar una sala de casa teva, no? Per exemple, donar-li un aire nou al menjador, molt bé. Et poses a pintar-lo i immediatament veus el canvi de color, veus el canvi d'estil, veus un canvi. Si et proposes, milloro la meva salut. Ah, caram, però això què implica, no? Implica moltes coses. Llavors, això se'ns pot fer molt llarg. O, per exemple, em proposo perdre 20 quilos. Buf! Són molt 20 quilos, no?
És molt de temps.
És molt de temps, clar.
Com demà no ho arribes... veuràs, aquestes dietes miracle també tan de moda al gener...
Sí, sí. D'això n'hem de fugir, sincerament. I hem d'anar ben assessorats perquè ni ningú és igual. I hi ha moltes dietes d'aquestes que són fantasmes, totalment, o que no et convenen a tu, que potser li funcionen a algú altre, però a tu no. Llavors és important fer-nos assessorar i mantenir-se en una línia. I tenir, sobretot, petits subpropòsits. O sigui, no és el mateix. Vull perdre 20 quilos que anar-los perdent de 5 en 5. Que veus el resultat d'una manera molt, molt clara. Valorar...
I més pròxima.
Els petits èxits. Els petits èxits per arribar a l'èxit final, no?
Els petits èxits. Per tant, si ens volem canviar el menjador, com bé deia, serà un propòsit que veurem aquest mateix cap de setmana, per exemple, perquè pintarem i veurem el canvi, però si són d'aquests d'estalviar per fer un viatge o fer una dieta per perdre uns quilos, doncs ens hem de plantejar que és un propòsit a llarg termini.
Clar. Llavors és anar-nos motivant pel camí, per exemple, el que tu dius estalviar per fer un viatge. Bé, va bé, per exemple, que el recipient on te vas posant tu els estalvis sigui visible i que si és pel banc ho puguis consultar-ho d'una manera fàcil i sovint, potser d'una manera a part, si això és possible, un compte a part, perquè vegis com va pujant allò, ho vegis d'una manera o d'una altra, no? Però el donar-nos en compte del progrés que va havent-hi pel camí per arribar a aquell objectiu. Això és molt important.
Per tant, aquest seria un dels consells que donaries per mirar d'aconseguir aquests propòsits d'any nou. Però quins més donaries? Quins més consells?
Mira, és important. Una cosa tan simple i potser tan tonta que pugui semblar com és apuntar amb un paper o en el mòbil, però jo prefereixo un paper, perquè el paper el pots enganxar en una paret, a la nevera, o deixar-lo damunt la taula. És un recordatori constant d'allò que t'has proposat. Val? I a més, jo dic, en que pugui semblar una bestiesa, que de la idea d'allò que volem a posar-ho en un paper li estem donant una forma, val? Ho estem posant en paraules. Per tant, ho baixem del món de les idees al món real. I és com una mena de treball intern que ens ajuda a fer-ho més...
Més
real, més tangible, exacte. També va bé poder-ho compartir amb d'altres. Mira, aquest any em proposo fer exercici tantes vegades a la setmana. Per què? Sembla que sigui un compromís compartit i que el fet de no fer allò tinguis també de reconèixer als altres que no has estat capaç de fer-ho. Per una altra part... Clar, l'obligació de dir... ja li he dit a tothom que vaig a fer exercici. Ara, si no ho faig, com els hi explico? No? Trobo que costa una mica més, perquè tenim els altres que... Ei, va,
no? Et motiven.
Que et motiven. Després hem de procurar que siguin realistes els objectius, perquè a vegades ens proposem objectius que no són realistes i aquests s'estavellen. Anem a posar l'exemple. Una persona que no fa esport i que es proposa anar a córrer 10 quilòmetres cada dia, això està condemnat a fracassar. Inevitablement. Una altra cosa podria ser, vaig a córrer 2-3 vegades la setmana i començo per un objectiu que sigui assolible. I com puc fer-ho, això em motiva a fer-ne una mica més. Val? És com anar pujant el llistó a poc a poc.
Ser realista amb les teves capacitats.
Amb les teves capacitats, amb allò que pots fer, amb allò que pots encabir en el gruix de la teva vida. Perquè si no, és que al final no fem ni poc ni res. I això és molt desmotivador. No he estat capaç d'altra vegada.
Clar, aquí també entrem en el que deies abans, no? La lluita entre allò que volem fer i allò que fem per obligació,
sí,
no?
Sí, clar.
Tothom s'apunta al gimnàs, tothom va córrer al gener com un nou propòsit.
Sí.
Hem de veure si realment volem allò.
Exacte. Si volem i si ho podem fer de la manera que ens ho hem proposat. Perquè els objectius, tornem-hi, han de ser realistes i abastables. Jo he vist gent a la consulta plorar desesperadament per haver tret un 9 en un examen. I dius, però si és una nota excel·lent, mai millor dit,
és
no?
Excel·lent.
És excel·lent. Però clar, el propòsit estava a un 10. I dius, no cal, no fa falta, no és necessari,
res.
No passa res. No cal córrer 10 quilòmetres, potser si en corres 5. Si no fas esport i comences corrent 5 quilòmetres, això està més que bé. Per posar un exemple.
I si allò que volem canviar, millorar, implica les altres persones, com ho fem? Perquè aquí entrem en un altre terreny.
Sí, clar. I a vegades es topa això, i ens ho trobem. Hem de tenir molt clar que un mateix només es pot fer càrrec de les seves pròpies decisions i dels seus propis propòsits. Per tant, ara imagina't que diem, el meu propòsit és millorar la relació de parella, val? Primer punt, indiscutible, parla amb la parella, a veure si teniu el mateix propòsit. Si ho podeu fer conjuntament, genial. Que no, que l'altre no està per la labor. Només podràs fer aquella part que a tu te toqui, allò que, que estigui al teu abast. Com tampoc podem confiar, jo què sé, a una persona que treballi a la terra. Em proposo aquest any tenir una collita excel·lent, val? Però tu et pots proposar i pots portar a terme, clar, tu pots sembrar, i pots adobar, i pots regar, però si et ve una pedregada, això no ho controles. Llavors, cadascú es pot ocupar d'allò que li toca i en la mesura en què li toca de veritat.
Aquí tornem al que deies, el ser realista, i també això em porta a una última pregunta, i és que hem de tenir, disculpa, molta força de voluntat perquè aquests propòsits puguin anar i puguin fer-se realitat i complir-se.
Sí, sí.
I que arribem al desembre del 2024 i marcar la casella amb un tic.
Doncs sí, vivim en la societat de l'immediat i la força de voluntat, que és una mica el que ens fa arribar a llarg termini, és bastant escassa. Llavors, les paraules claus, força de voluntat i motivació. Sense l'una no hi ha l'altra, i al revés.
Avui també vull aprofitar que et tenim aquí perquè avui diuen que és el Blue Monday, que diuen que és el dilluns més trist de l'any. Aquelles persones que ens estiguin escoltant, quin consell els hi donaries per superar aquest Blue Monday?
A veure, això és una novetat de fa 4 dies. Jo
és
no havia sentat a parlar mai del Blue Monday fins fa 4 dies. A veure, sí que és veritat que el gener és com, bueno, dit en castellà, no sé com es diu en català, la cuesta d'enero,
saps?
Allò que se te ve tot un espai al davant de remuntada, i que sí que potser és un mes complicat, passat festes, fa fred, es fa fosc aviat,
ens
tot plegat, no?
Ens marquem uns propòsits que ja veiem que no.
Ens marquem uns propòsits que... Però cal centrar-se una mica en tot allò de bo que també té. Para una mica, reposa, busca accions més intimistes, gaudeix potser més amb les coses que pots ficar i no tant amb les que pots fer fora. No sé, no siguem dramàtics, eh? Jo això del Blue Monday, sincerament, no em faria massa cas.
No em fem massa cas i, per tant, valorem el que tenim. Isabel Pima, psicòloga, moltíssimes gràcies una vegada més per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.